La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que els xurros, companys indispensables de la xocolata i que semblen tan típicament espanyols, no ho són d'origen peninsular? La xocolata és clar que va venir d'Amèrica, però i els xurros d'on venen? Doncs aquesta delícia tan castellana i castissa té l'origen a dos continents ben diferents i en cap cas és l'europeu. L'origen dels xurros l'hem de buscar a la Xina, on trobem en el yutiao unes tires de massa fregida i salada que es menjaven durant l'esmorzar. Els comerciants portuguesos el van descobrir durant els seus viatges i el van portar a la península Ibèrica, canviant la sal per sucre, introduint la forma d'estrella. El yutiao es tirava sobre de l'oli, mentre que pel xurro s'utilitzava una màniga amb una broqueta en forma d'estrella. I després devia venir el què? El xurro? Doncs les porres. Que bones que són.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui és dimarts 27 d'agost i tenim la Fonda ben preparada, amb les taules ben parades i, sobretot, la beguda en fresc. Les cassoles a punt fent el xup-xup i els plats d'embotit i de formatge preparats per portar a la taula amb una bona amanida de ceba i tomata amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra. Mira, avui és de l'Empordà. Començarem amb el tuit de l'Imma Puigcorber, que a veure què ens parla aquesta dona des del seu món rural. Després anirem al mercat de la Sagrada Família en els nostres passejos aquest estiu pels mercats de Barcelona, a veure què s'hi cuina la Sagrada Família. Atenció, perquè el cuiner del Cuines de TV3, Arnau París, passa pel Bocato di Cardinale i la Judit Càrtex ens porta un nou estil de cervesa. Mireu quants estils de cervesa hem parlat aquest estiu. Després què farem? Doncs home, l'Òscar Gómez ens porta un nou restaurant per la nostra guia Virgínies. Avui, atenció, que és... acaba de sortir del forn fa poques setmanes, al restaurant Can Ugal. I atenció, perquè ens posem seriosos, i és que avui volem parlar del malbaratament alimentari en el nostre reportatge. I és que es llencen massa coses que són bones per menjar, quan hi ha una gran part del món que no tenen res per alimentar-se. Avui en parlem aquí, a la Fonda. Comencem! El tuit de l'Imma Puigcorber.
Amb la SAS hem anat a buscar flors per l'hort. I és que l'any passat l'Ernest de Verd Camps ens va assessorar sobre pol·linització, plagues, biodiversitat, i aquest any, sens dubte, hi tornem. Tindrem l'hort més raret de tots, però també el que té més abelles, papallones...
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui ens anem a passejar cap al mercat de la Sagrada Família amb el nostre cistell d'aquí de la Fonda de Catalunya Ràdio, perquè avui volem parlar amb en Carlos Correa de la parada Més que Carn. Carlos, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com esteu per aquí la Sagrada Família?
Pues avui fresquets, perquè mira, aquí amb l'aire s'està la conya.
Això va bé. Jo no m'imagino abans a l'estiu, quan encara no hi havia aires condicionats, fa 50 o 60 anys, no?
Molt dur, molt dur. Bueno, jo tants anys no estava, però fa 30 anys sí, i ja era molt dur, la veritat.
Escolta, tu que ets el ram de la carnisseria, quines són les carns que a l'estiu, diguem-ne, els agrada més a la gent?
Bueno, ara a l'estiu tot el que sigui per la planxa. Es venen molt l'entrecot, filet, coses així, o per barbacoes, costelles de xai, xuletons, tot això. Ara el que menys són els estofats i tot això, que això no es ven ara.
És curiós perquè ara això dels estofats no, però després vas per molts restaurants de Barcelona, d'aquests japonesos, i veus la gent menjant-se ramen, no? Que dius,
sí,
ostres,
sí.
Ja és curiós, no, la cosa?
Bueno, mira, perquè ja està fet, suposo. El que no volen és fer-ho a casa i cuinar durant unes hores i suar, saps? Suposo jo.
Déu-n'hi-do. Escolta, i per fer una carn a la barbacoa, per fer una carn, no sé, a veure, digue'ns una recepta que puguem fer ben senzilla, bona, gustosa, ràpida, i això, no?
Sí, perquè a la barbacoa o a la planxa nosaltres tenim un xurrasco de vedella gallega adobat, una adob barbacoa, que això és només posar-ho a la planxa o a la barbacoa, com vulguis, i també tenim una entranya adobada amb un chimichurri argentí, que està de conya. I aquestes dues cosetes amb unes patatetes així al caliu i ja està, ja tens el dinar fet.
I una bona amanideta, no?
I una bona amanideta també, sí senyor, amb bons tomàquets, que n'hi ha molts ara.
Això és dieta keto. Ara, després ja, si posem un bon pa d'alguna parada d'aquestes que tenim per aquí a la Sagrada Família, que fan allò pa d'aquell de massa mare, llevat, llavors ja keto no és, però és que a l'hora de xucar pa, això amb la carn, això hi diu, eh?
I tant.
Escolta, el tema de la vedella és un tema, diguem-ne, que no ens l'acabaríem, perquè ara la vedella, que la vaca, que el bou, que el toro, després ja parlem de races i també parlem d'indrets, no? Ara ens parlaves de la vedella gallega, no?
Sí, bueno, gallega, jo tinc gallega, tinc de Dinamarca, tinc d'Estats Units, tinc d'Alemanya, tinc del País Basc, bueno...
Escolta,
i races, i a part races, ara també no només puestos, races.
Clar,
perquè ara la gent ja comença a conèixer la frisona, el jersey, la rúbia gallega... Sí. Clar, perquè estan de moda els xuletons, perquè ara s'ha posat de moda.
Això. Clar, és que de xuletons n'hi ha de molts preus i de moltes nacionalitats diferents, no?
Mira, jo tinc des de 29,99 fins a 159.
Déu-n'hi-do. Sí. Doncs escolta, fem una cosa. De moment començarem per aquesta entranya que ens has dit, que la farem a la planxa amb unes patates i una bona amanideta.
Molt bé.
I després ja vindrem a veure quins xuletons tens per aquí.
Agafem.
Que puguem tastar.
Molt bé, perfecte.
Carlos Correa, del Mercat de la Sagrada Família, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Que vagi bé.
Adéu.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui passa pel Bocato di Cardinale el cuiner Arnau París del programa Cuines de TV3. Arnau, per esmorzar, dolç o salat?
Salat, sempre salat.
A veure, què hi posem aquí?
Ous ferrats, cansalada, a la brasa, un pa amb tomàquet amb el pa torrat i all fregat.
Del mar?
Del mar, tot.
I de la terra?
De la terra, jo et diria l'hort. Pep, de la terra hem de moure l'hort.
Verduretes. Quin és el teu plat? Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Ostres, saps què passa? A mi m'agrada molt la sopa, tio.
Bona.
Jo, per sopar, si em puc fotre una escudella, em torno boig.
Quin és el teu vici culinari que ens puguis explicar?
El praliner d'avellana, tio.
Oh.
Fet a casa, casolà, me'l foto a cullerades.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Una puntilla. Una puntilla et treu de qualsevol apuro.
Un sabor o aroma de la teva infància.
Un sabor o aroma de la meva... El ketchup, tio. L'aroma de ketchup. Sí, és així.
El dia de festa vas a dinar a...
Un dia de festa jo vaig a dinar... Mira, el meu cumple vaig anar a l'alquímia, tio.
Molt bé. Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
Mira, a mi hi ha una cosa que em torna boig, que és un pa, una mica de pa torrat, i a sobre, cansalada d'aquesta del coll, tallada molt fina, i amb un cop de calor, com un cop de suplet, un cop de salamandra o així, que quedi entre crua i una mica feta.
Escolta,
hi ha
algun producte que no suportis?
No, m'ho foto tot.
La truita de patata amb ceba o sense?
Amb ceba, sempre.
I l'últim, acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb...
Un bon tall de pernil salat amb ous ferrats.
Arnau París, moltíssimes gràcies. Passa un bon estiu. Adéu.
Vinga, guapo, adéu.
A la Garrotxa.
Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
I avui, a la fonda de Catalunya Ràdio, i tant que sí, com sempre, cada dia, qui tenim? Home, la Càrtex. Sí, la tenim aquí, amb el seu Consell Càrtex. Bon dia, com anem?
Molt bé, molt bé, molt bé. Es porta una meravella, una cosa divertidíssima, superxula.
Sí, quin estil ens portes avui de cervesa?
Fruit and Spice Beer.
Fruit and Spice? Ara haurem de tenir les Spice Girls aquí, o...?
Haurem de tenir les Spice Girls,
sí.
Però unes Spice Girls més aviat mexicanes.
Ah, mira.
Sí.
Haurem de posar la Llorona, doncs.
Ah, potser, potser,
no?
Potser.
Clar.
Però és que aquí riurem molt.
Sí?
És una cervesa d'una cervesera que ara s'ha associat amb Montseny, és part del catàleg de Montseny, amb cerveses atrevides i modernes, Engorile.
Engorile.
I la cervesa en qüestió es diu La Chingona.
La Chingona.
Per què es diu La Chingona? Pregunta.
A veure,
per què
això, això. Per què es diu La Chingona?
Perquè és una Mexican Lager amb llima i xili.
Hosti, tu.
Ah, mira. Ara. Mexican Lager. Amb llimona.
Amb picant.
Amb picant. Feta al Montseny, amb aigua molt bona.
Mm.
És una cervesa que podria funcionar com una clareta,
sí.
Perquè una lager amb llimona, amb llima, perdona, podria funcionar com una... Però no, perquè té el picant. I el picant, he de dir que no és un picant. Clar, és una lager, una cervesa molt, molt, molt subtil. Per tant, és un xili tan ben posat que el que et fa és pessigolletes als llavis.
Oh, que bo.
No és un picant absurd. És un picant tan ben parit, 4,5 graus. Te'n pots veure bastanta. I jo m'ho menjaria amb un guacamole amb totopos naturals, blat de moro per un tubo.
Mira, clar, dius, em pots veure bastanta, escolta'm, bastanta amb el dia de... Amb moderació,
sí.
Sempre.
Sí, eh? Sempre amb moderació, sí. Però no és una, clar, cervesa d'anar fent glopet.
Exacte.
La pots prendre alegrement.
Exacte.
Perquè té 4 graus i mig, tampoc,
sí.
Diguem que tingui... Però és que és molt alegre. Hem posat la Llorona, però realment és una Mexican Lager... Molt divertida.
Clar,
és que és molt cachonda.
Ara que dius això, estic pensant, quan tu dius que en podem prendre molta, és allò de...
La
pinta, encara els altres, la copa més petita.
La copa més petita. Sí.
Sí.
Sí, no, totalment així, és així com ho dic. Vull dir que és de got gros perquè te l'acabaràs segur. Fa molta gràcia perquè el picant va a més, però està molt ben posat. Jo no tolero molt picant, molt picant. El picant wasabi sí, però el picant picant de pebrot no tant. I aquesta me la bec amb un gust.
Ara m'has fet venir ganes de menjar així totopos d'aquests amb,
oh,
amb allò
que... Els totopos fets ben fets?
Sí, sí, sí.
Uau.
Allò d'agafar la taula,
sí.
I, de,
sí.
I de fer la carn, sí, sí. Picada així ben picadeta, ben rostideta, amb la
genial.
Salsa.
És genial.
Ai, que bé.
Engorile La Chingona.
Engorile La Chingona.
Sí,
Càrtex. Moltes gràcies.
Salut a vosaltres.
Salut.
Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser, amb aquesta sintonia, arriba per tots vosaltres l'Òscar Gómez, per posar un restaurant més a la Guia Virgínies de la Fonda de Catalunya Ràdio. Òscar Gómez, bon dia.
Molt bon dia, Pep, ben trobat.
Què, cap on anem avui?
Avui anem al carrer Berlín de Barcelona, a un restaurant de recent inauguració, que es diu Can Ugal, amb el cuiner Víctor Pardo al capdavant.
Ui, 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 Can Ugal, Can Ugal. Escolta'm, que va venir Víctor Pardo aquí a la Fonda fa uns dies i ens va portar l'ensaladilla. O sigui que jo no t'ho havia dit que hi anessis.
Doncs no, però les coses bones s'encomanen i hem menjat una ensaladilla espectacular perquè li posen un ou ferrat amb puntilla per sobre i aleshores, quan el trenques, el rovell acaba de contribuir a la salsa i trobes el cruixent de la puntilla per entremig de les cullerades, perquè jo l'ensaladilla me la menjo amb cullera, i aleshores doncs, és una d'aquestes ensaladilles que se't queda a la memòria.
Víctor Pardo, que va de la Bona Aigua de Sant Just cap aquí al barri, com dius tu, de les Corts, no? El carrer de Berlín.
Sí, és el barri de les Corts, però és que som de fora, a prop de l'estació de Sants, que per mi, per exemple, em va perfecte per després tornar cap a casa amb el tren.
Escolta, cuina catalana tradicional, però amb tocs, no?
Cuina catalana tradicional i una carta molt interessant, perquè fixa't que el restaurant està molt ben equipat, les taules estan molt separades, la vaixella és de nivell, les toalles de roba, i en canvi la carta trobes braves, ensaladilla, croquetes, cargols, és a dir, una proposta de cuina tradicional amb clocada d'ull cap a plats, diguéssim, d'un perfil bodeguero, de tasca, fins i tot. També hi ha alguna cosa una mica tradicionalment més fina, però estem parlant de fer aquests plats d'una forma extraordinària. Hem parlat de l'ensaladilla, la croqueta de pernil és sideral, a part d'enorme és super cremosa, super gustosa, notes el pernil com et colpeja el paladar d'una forma molt intensa, i en general, i els cargols, atenció als que us agradin els cargols, heu de venir a tastar aquests cargols, tenen una salsa que et porta cap al cel.
Escolta'm, jo a mi em vas passar fa uns dies una tonyina, un peu de porc i uns lletons que em vas dir, aquests entren a la cuina catalana? I em sembla que eren d'aquí, de Can Nogal, que dius tu, oi?
Sí, eren, i bueno, era una pregunta retòrica. Evidentment, entra dintre de la cuina catalana la galta de tonyina amb un puré de patata enriquit amb safrà, que era extraordinari. És aquest tall melós de la galta de la tonyina, que visualment fins i tot sembla carn de vedella i es fon totalment a la boca. És tan fungent que se't desfà amb la llengua, no fa falta pràcticament ni mastegar amb la llengua, i es desfà. Els peus de porc en terrina, que és una forma molt divertida de degustar-los, perquè els passen per la planxa i aleshores queda per fora una capeta del col·làgen cruixent que enriqueix encara més. I després els lletons. Sempre que es pugui s'ha de demanar lletons, perquè és una d'aquestes delícies de la nostra cuina que no tenim prou valorada.
Amb salses canòniques, ben fetes, ben reduïdes.
Estem parlant d'un cuinaràs que sap perfectament com s'han de fer les coses. Hi ha una tècnica depuradíssima, però tu en els plats simplement el que notes és que són molt bons. Vull dir, aquí no estem parlant d'exhibir-se ni fer coses rares. Aquí estem parlant de fer una cuina perfecta, molt ben feta, acadèmica i d'uns sabors i unes textures molt, molt aconseguits.
Escolta'm, digue'm les postres.
Flam. Flam, li he dit al Víctor, tens flam? I em va dir sí. I aleshores jo m'hi vaig llançar de cap, perquè el flam del Víctor és un prodigi.
Doncs escolta, em sembla que entra amb totes les de la llei Can Nogal del carrer Berlín de Barcelona. Podríem dir el cosí germà, no?, de la Bona Aigua de Sant Just d'Esvern.
Podríem dir-ho amb tot el mereixement, perquè el nivell, un no pot ser bo en un lloc i no ser-ho en un altre. És igual de bo el Víctor a Sant Just i a Barcelona.
Òscar Gómez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Es calcula que un terç dels aliments produïts anualment al món es llencen. A Catalunya es generen unes 262.000 tones de malbaratament alimentari cada any, és a dir, uns 35 quilos de menjar per persona. Sabem també que el malbaratament d'aliments genera un 10% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. S'ha de fer quelcom per intentar que això no passi, per ajudar el planeta i a les nostres butxaques. Però com? Doncs estalviant, reconvertint i aprofitant el menjar. Tot i que és un contrasentit també que avui en dia hi hagi, malauradament, tantes famílies que no tenen un plat d'un producte fresc a taula, que no poden tan sols ni escalfar perquè no tenen gas. De fet, avui he quedat amb l'autora del llibre Aquí no es llença res, la Núria Gispert, i m'ha dit, saps què? quedem aquí a l'Eixample i jo l'estic buscant. Ah, mira, ja veig aquí. A veure si entro i, mira, està aquí l'entrada. Nuri Gispert, bon dia.
Què tal? Bon dia, Pep.
Escolta, a on hem quedat?
Hem quedat al DISA Sant Josep Oriol. DISA significa Distribució Solidària d'Aliments i aquest és un centre que rep a les persones que ens venen derivades de serveis socials de l'Eixample de l'Esquerra, de l'Eixample de Barcelona i de Sant Antoni, perquè són persones que estan, són famílies que estan en risc d'exclusió social i en aquí, si més no, els hi podem donar, doncs bé, una cistella de la compra sana, variada, intentem, i abundant.
Dius a l'Esquerra de l'Eixample, quantes famílies treballeu, diguem-ne, només a l'Esquerra de l'Eixample?
És esgarrifós, 500.
500 famílies? Això vol dir que si fas una mitjana de, com a mínim, dues persones per família, són més de 1.000 persones només a l'Esquerra de l'Eixample.
Només a l'Esquerra de l'Eixample, i la llàstima, hem hagut de reduir, perquè abans en teníem 800 de famílies, i hem hagut de reduir perquè no tenim menjar. Aquest és el gran problema que ens estem trobant ara. Vull dir, hi havia un programa de la Unió Europea que ens anava molt bé perquè ens donaven aliments i tal, però han decidit canviar l'ajuda i convertir-la en targetes moneder, que és molt digna també. Què passa? Bueno, no també és molt més digne, perquè, de fet, que una persona pugui triar el que vol menjar i anar al supermercat a comprar és estupendo. Però és que el problema és que, clar, els diners aquests no arriben per tothom, hi ha famílies que es queden fora i hem de seguir atenent-les, perquè no les podem deixar al carrer. Llavors, t'imagina't, de 800 que teníem abans, ara passem a 500 i a veure com ens ho farem.
Tu em parles ara de 500 famílies. Un pot arribar a pensar, per exemple, aquí al centre de Barcelona, doncs que, bueno, podem pensar, mira, amb el sense sostre, però segurament que hi ha molts perfils, diguem-ne, de família que no són només persones sense sostre, no? Quins perfils veieu aquí?
El perfil majoritari de les persones que ens arriben al centre és gent gran. És gent que s'ha passat... A mi és que em sap molt de greu, eh? Vull dir, perquè em trenca el cor. Famílies, famílies composades per una o dues persones, però ens trobem amb quantitat de gent que han passat una vida treballant, que abans no es cotitzava com abans, que la seva pensió no els hi arriba i que necessiten la nostra ajuda. És a dir, no estem parlant del típic tòpic que es diu, no, és que és gent que ve de fora i tal. És evident que tenim gent que ens ve de fora, però aquí, a l'Esquerra de l'Eixample, no et diré el 90, perquè seria exagerat, però potser els 60-70 són gent del barri, o sigui, són el teu veí. I això és una cosa que potser ens hauríem de pensar una miqueta. És a dir, no és tant el que surt a tots els mitjans de oh, que venen de fora, que ens han vingut i tal. No, no, no. O sigui, mira la teva escala i a veure què.
Clar, és un contrasentit també, per exemple, que es llencin tants productes, ja no només, diguem-ne, a vegades, o que s'obrin de botigues, de supermercats o així, sinó a les cases mateix, no? Que dius tu, el meu veí potser no ho sé i ve aquí a buscar menjar i, en canvi, jo n'estic llençant.
Això és un contrasentit i és una mica la societat en la que estem vivint ara mateix, que no som capaços de gestionar els recursos que tenim i no hem de parlar pas de l'efecte hivernacle, dels problemes que estem tenint tots perquè, bueno, perquè el planeta no l'estem cuidant prou. Però sí que és veritat, vull dir, gestionar el menjar significa no només ajudar-nos a la butxaca, sinó, ostres, gestionar el planeta en general. És que sona molt així, molt grandiloquent i molt rimbombant, però és que no, a veure si no és veritat que poquet a poquet es va fent. Doncs si tots posem el nostre granet, doncs al final acabarem fent algú més interessant del que estem fent ara, no?
Fem una volta per aquí.
Sí, sí.
Mirarem de no molestar gaire, però bé, estem veient...
Clar, és que avui estem fent, per exemple, a les entregues a domicili. Hi ha, veus, gent gran que pobrets no poden sortir de casa...
Que, a més, molts d'aquests llocs no tenen ascensor.
Exacte. Llavors, tenim una fundació que ens ajuda, que un cop al mes ens ve... Ens recull els paquets que nosaltres li preparem i tal, amb els congelats, la fruita fresca i tot, i l'arròs i la pasta i el que sigui, i els hi porta a domicili. Això ho fem un cop al mes i avui ho estem preparant. Mira, jo he vingut just al moment.
Va, a veure, i a mi, a què veure que hi ha amb aquesta caixa? A veure...
Mira, doncs aquí ho tindràs. A veure... Mira, estem fent aquí la companya Tei, que està... Què tal? Està fent... Mira, veus? Això és per un senyor sol... I en aquí els hi posarem un quilo d'arròs, un quilo de brou, això de cacau i derivat és una mica de xocolateta perquè també els hi va bé donar una alegria a la vida, no?
També alimenta la xocolata.
També, i ben bona que és. Cacau, congelats, conserva de carn, de fruita, de verdura, fruita fresca, òbviament, galetes, llegum... És una cistella llet... Oli d'oliva en tenim molt poc, però hem decidit que aquesta vegada els hi donem a les famílies petites perquè l'aprofitaran millor. I si és gent gran, home, fer una amanideta o una bona verdureta amanida amb oli d'oliva s'agraeix, no? Hi ha pasta, hi ha precuinats, hi ha producte, algun producte de neteja de la llar, sardines, tomàquets, tonyina i verdura fresca. Aquesta és una cistella base.
Clar, això és, dius, una cistella base, però això és una cistella de la compra que una persona, diguem-ne, que pugui, també sol comprar. És a dir, que moltes vegades pensem que són coses que, mira, sobren i ja està.
No. Nosaltres la gestió de minves la fem d'una altra manera. Això hi ha molt producte que el comprem nosaltres, perquè no, lògicament no ens arriba i l'hem de comprar. Els ous els comprem, el peix el comprem. La resta de productes són, ens arriben o del Banc dels Aliments o quan hi havia la campanya de la Unió Europea, doncs de la Unió Europea i tal. Ara, o això, o Banc dels Aliments o comprem i tal. I hi ha una altra part que és molt interessant, que és la gestió de les minves dels supermercats. És a dir, els supermercats que tenim aquí a la zona, doncs, al final del dia no han vengut producte que es pot fer malbé. La fruita, la verdura i tant. Nosaltres cada dia anem a buscar-los i cada dia el posem a l'abast de la gent que ens arriba.
Clar, aquesta, diguem-ne, és una altra cistella, perquè això sí que, diguem-ne, al ser tan fresc, la gent o us ha de venir o li heu de portar molt més sovint.
Això és una cosa. Nosaltres el menjar aquest el donem per un cop al mes, però també és veritat que obrim les portes del centre cada setmana, cada dia al dematí, dimarts, dimecres i dijous, obrim el centre al dematí perquè vingui la gent, els usuaris que ens venen a buscar el menjar, diguem-ne, en sec, que els vingui, puguin venir a buscar la fruita i la verdura fresca, que això és molt important.
Núria, aquí sou una bona colla. Segurament que cada un de vosaltres ha arribat aquí per una història. Sí. Quina és la teva història?
Doncs visc aquí al costat. I la veritat és que vaig veure com creixia el centre. Vaig veure les obres que hi havia aquí, que anava a veure els camions que treien i posaven les baldes i tot això. I va haver-hi un dia que vaig dir, ostres, no em puc quedar a casa. Passo cada dia per aquí, tinc alguna estona al dia. Abans venia dos cops al matí. Però, bueno, vaig decidir que això, que havia de fer alguna cosa més. Estava fent de productora en un programa de ràdio i ja tinc una edat, ja he fet el que havia de fer, doncs vinga, anem a tornar una mica al que la vida m'ha donat, que la veritat és que és molt.
Veient-te com parles d'això, veient aquesta feina que esteu fent, és una cosa de que vosaltres doneu molt, però crec que això que esteu fent també us dona a vosaltres, no? Us dona aquesta felicitat que, malauradament, moltes vegades, jo que acabo de baixar fa res molt poquet d'un ascensor, d'un edifici molt gran, de molt a prop d'aquí, i veus la gent i moltes vegades no la veus feliç, no?
Aquí, si t'hi fixes, tothom porta un somriure d'orella a orella. La veritat és que nosaltres ajudem, però i el que ens ajuden a nosaltres? És egoista, és un punt de vista molt, molt egoista. Però que bé que dorms per les nits quan saps que has ajudat. I has ajudat bé, directament. Perquè una cosa és la cosa ambigua de, jo què sé, no sé, sí, sí, dono això, dono allò, però no, aquí els hi veiem la cara.
I segurament que aquestes endorfines són gairebé les mateixes, potser, de que si vas a fer exercici, no?
Més, també acabes molt cansat aquí, eh? És veritat, sí, són les mateixes. Però, bueno, és una feina molt bonica, molt bonica, molt bonica.
Som avui aquí a un centre amb la Núria Gispert, un autor d'un llibre que diu Aquí no es llença res, i que curiós, no?, com dèiem, de que per una banda hi hagin famílies que a vegades sense voler o sense coneixement es llencen moltes coses, i en canvi hi han coses que aquí veiem en aquest espai, en aquest centre. Mira, aquí veig unes lluces fantàstiques que són, bueno, algú les podrà menjar. Núria, aquí no es llença res. Què és el que més llencem en una casa?
Mira, més que el que potser el que llencem més són coses que compres irracionalment i que després no aprofites. Llavors, clar, un dels consells que començo dient per no llençar és compra bé. Pensa què és el que faràs. Jo soy doña listas. Això sí que faig llistes quasi bé de tot. Però és que és una manera de no malbaratar després i de comprar justament el que necessites. No hem de tenir por d'anar a la fruiteria i de comprar un pebrot. Si és que si no en necessites més, per què vas a comprar un quilo? Llavors, hi ha una sèrie de cosetes bueno, que es poden posar en pràctica per això, però comprar bé és el millor per no malbaratar al final.
És que hi ha una cosa que jo a vegades ho he comprovat i a mi em funciona, i és allò que diuen de no vagis a comprar quan tens gana, perquè sempre sols comprar coses que no necessites.
I és una de les coses que dic, quan vagis a comprar, a part de portar la llista, no vagis amb gana. Vull dir, havent menjat, estant allò ja tip, perquè si no és veritat que te'n deixes portar per les llaminadures, per les coses que entren pels ulls, que no hauria de ser.
Hi ha una cosa que parles del llibre, que a molts llocs segurament d'aquests pisos que estem aquí a l'Eixample ens passarà, i és que parles del rebost, però és una cosa que a molt, sobretot a pisos, i a pisos petits que hi ha per aquí, que ja no existeix. És a dir, el rebost és la nevera, és el congelador, però al rebost hi ha moltes coses, exacte.
I un armari a la cuina, que un armari petit, tampoc massa gran. A veure, el rebost jo dic aquí que és el nostre supermercat particular, però com a tal ha de tenir les coses que fem servir. És a dir, si tu no fas risotos perquè no t'agrada, per què has de tenir arròs per fer risotos? Per si un dia se't passa pel cap... Llavors, com que hi ha molt poc espai, això també ens ha de servir per ser més coherents i per tenir just el que et cal, el que fas servir. I hi ha altres cosetes que també podem fer. A veure, si tu no utilitzes cúrcuma, és un dir per parlar, i resulta que hi ha una recepta que... Tinc ganes de provar aquesta recepta. Clar, si compres un pot sencer, què fas després? L'has d'acabar llançant i t'està ocupant un espai a dintre d'un armari que no. Llavors, doncs fer truquets, no? Demano una mica. Algú té cúrcuma? Sí, doncs deixa'm una mica que provaré i després ja farem. Però bueno, són una sèrie de tècniques i de coses que et vaig explicar tu, que saps més que ningú, que s'han d'anar fent.
Home, hi ha una cosa que és molt curiosa també i suposo que, diguem-ne, és exemple d'aquest món que estem visquent, i és que en un possible rebost, per una banda, hi podem tenir-hi un paquet, no sé, jo ara aquí estic veient que segurament això ve d'un supermercat que estava allò a punt del consum preferent, veig uns paquets, diguem-ne, d'una pasta preparada ja amb tot, d'aquelles que només hi has de tirar-hi aigua calenta, però per una altra banda, diguem-ne, hi podem tenir un aliment tan bàsic com és uns fruits secs. Però molta gent, per exemple, hi ha molts productes que, com dius tu, ara ja és difícil fer-los servir perquè el dia a dia, diguem-ne, de molta gent varia, no? Per exemple, això, comprar un paquet d'una pasta amb tots els ingredients, però en canvi ja no hi ha pasta sola, no?
És això, a veure, la societat de consum i el mal acostumats que estem, perquè tenim pressa sempre. No ens parem, no ens aturem i comencem a pensar, bueno, què és el que tinc a la nevera, puc fer això, puc fer allò i tal. Aquest és un problema, però és un problema, a veure, per la societat en general, però el primer per nosaltres. Estem menjant fatal si estem fent només això. Que no dic que no s'hagi de fer de vegada en quan perquè no tens temps, perquè et ve de gust, perquè hi ha coses que són molt, molt, molt llamineres i molt agradables, no? Però, home, hem de tenir una miqueta de cura, eh? No, ja no només de nosaltres, sinó també del planeta. És que tot és una conseqüència. Si tot el que mengem és precuinat, prefet, no estem donant vida a la pagesia, no estem cuidant la nostra salut, que també és important, però, clar, vés a saber d'on venen aquests productes. Mira, a mi els mangos m'encanten, però és que no em menjo, perquè venen del Quinto Pino Beneït, i, clar, és un malbaratament de recursos. Vull dir que no m'agrada fer això, però, bueno,
una de les coses que veig que també teniu aquí són neveres i congeladors. Ui, qui més, qui menys, no? A casa té la seva nevera i el seu congelador, però com el tenim, des d'un punt de vista genèric, de mal aprofitat una nevera o un congelador? Per exemple, tu mires les neveres que hi ha a les cases i trobaràs segurament que moltes portes de les neveres hi han coses que no són necessàries, és a dir, que són més allò que deies ara fa un momentet, no? Són més, ostres, mira, aquella llaminadura, aquella salsa, aquella cosa que potser et caduca i l'acabes llançant, o el congelador, per exemple, utilitzar tant d'espai per una bossa de glaçons que no pas, o de gelats, que no pas per producte, allò, aliments, no?
Jo hi ha una cosa que faig a casa, que ja ho he dit abans, soy doña listas, vale. A la porta del congelador, que tenen tots els congeladors, bueno, el de casa, té els calaixos i tal, a la porta, allà amb pòstits, tinc apuntat el que hi ha dintre i la data de caducitat o quan l'he congelat, perquè és la manera d'anar-li donant sortida també. Jo d'una revolada obro el congelador i sé que tinc aquell pit de pollastre que ja fa un parell de mesos que el tinc allà fora. Anem a fer-lo, avui toca pollastre. Val la pena tenir una miqueta de cura amb aquestes cosetes i aprofitar els recursos que tenim per coses útils, en aquest sentit. Que no dic que els gelats no siguin bons, estan boníssims, però, home,
Però no cal tenir gelats tot l'any, no, al congelador?
No cal, no cal. En canvi, sí que és necessari tenir peix, tenir carn, tenir... Perquè fins i tot si algun dia, per el que sigui, et ve algun convidat i allò que no t'esperes i tal, home, si més no poder-li fer alguna coseta, no? Si no, malament...
No, a més, hi ha una cosa important en tot això del pòfit de no llençar, que és, diguem-ne, el saber combinar. Per exemple, moltes vegades quan parlem i diem, ostres, què tinc al congelador? Ara parlaves d'un tall de peix. Què tinc al rebost? Puc tenir, per exemple, alguna conserva que jo he fet durant la temporada o conserves que hi ha que escolta'm, que fora de temporada està molt... No sé, una samfaina, un romesco, hi ha molta gent que el fa, però tu dius, no tenim temps, no? Pots tenir un romesco. I un romesco amb una samfaina i un tall de peix que tens al congelador, escolta, això és bocato di cardinale.
Meravella de les meravelles. De totes maneres, tu has dit una cosa que m'agrada molt, perquè és, crec que és una de les claus que hem perdut. Les nostres iaies es posarien les mans al cap, que hem perdut, però que és fonamental, i és aprofitar el producte de temporada fent conserves. A mi em sembla interessantíssim. La gent es queixa. El tomàquet, que no és bo, que no és bo. Home, no és bo el desembre. No és bo el desembre, però tu agafa un bon tomàquet a l'estiu, veuràs tu el bo que és. I aprofita, llavors, tracta'l bé, i aprofita i fes conserva, perquè si ens la resta de l'any tens un bon producte, que a més quin plaer, fet per tu mateix, amb les teves mans, hi ha mil maneres de fer una bona conserva de tomàquet. Doncs aquestes són coses que s'estan perdent i que això, et dic de veritat, que em sap molt de greu.
Ja, és curiós perquè fa molt poquet vam estar amb en Lluc Cruselles a Osona, a Vic, i una de les coses que fan a la pastisseria és que amb tot el país, això es veu que és molt típic de Vic, ja, o és de tot Catalunya, però que ho venguis, diguem-ne, ja a la pastisseria, que són els retalls de pa tallats molt finets i torrats, no? Però ja que ho venguin com un producte, que això sembla que només s'hagi de fer a les cases.
Mira... Una de les receptes del llibre són els restos de dolços al forn. És veritat que pots comprar unes magdalenes o fer-les tu, o uns trossos de croissant, o bueno, uns croissants i t'han quedat secs, o un pastís i t'ha quedat sec ja. El talles, el poses amb una miqueta de sucre, el poses al forn, i després ja, si vols allò, sofisticació, un rajolinet d'anís, una miqueta de xocolat i tal, i tens uns restes de forn, de dolços de forn, que estan boníssims. I per què no s'han de poder aprofitar a la casa? I tal. Home, si ja ho fan a les pastisseries o als forns, ja millor, perquè ho fan més bé que tu, però vaja, no.
Ara em fas pensar en una recepta de les primeres, aquelles que van fer a l'escola d'hostaleria per allà als anys 86, que el pudín diplomàtic, no? Que és allò de dius, el que dius tu, va, han quedat dos croissants, han quedat un tall de pa de pessic, un no sé què, ho tallo tot petitet, ho barrejo amb fruites confitades o fruites cuites, un batut de flam i cap al forn a l'anymaria.
Aquesta és una altra de les receptes que hi ha per aquí, el pudín de pa o de pastissos.
I que és bo, això, eh?
Que sí que és bo. I sembla mentida una cosa, que vas a llançar, que la reconverteixes, perquè què fas? La reconverteixen i, de veritat, és bocato di cardinali.
És curiós, diguem-ne, mira, aquí a Barcelona, que hi ha també tants italians, no? Tu te'n vas a un restaurant italià i trobaràs polenta, no? I, en canvi, tenim una sopa, jo sempre ho dic, perquè és que em toca molt, diguem-ne, a la terra, no a la Garrotxa, com és el farro, que és una sopa de blat de moro, de farina de blat de moro, que no deixa de ser una polenta més líquida. Però, en canvi, aquesta, si busquéssim per aquí a Barcelona, segurament que ningú la coneix.
Sí. No, és veritat, i tants altres plats. O plats que s'han perdut. O sigui, la meva família és de la banda de Tossa de Mar i de, bueno, pues, cuina pescadora de peix, moltíssima. I és veritat que coses supersenzilles de fer amb un peix al forn o tal, tot això es perd. I es perden coses, a mi em sap molt de greu. La sopa de pa, Pep. Diràs que no és bona. I es pot aprofitar i es pot fer, cadascú la fa a la seva manera. Jo en faig una amb xuricet, que està que t'hi mores de bona. Llavors, bueno, aquestes coses que es perden, a mi em dolen, perquè a més formen part de la nostra memòria. No, hi ha memòria, ja no només la memòria gastronòmica, sinó la memòria de la infantesa. O sigui, jo cada vegada que menjo la sopa de pa me'n recordo la meva àvia. És que com podem permetre'ns el luxe de perdre una cosa així?
No, i és curiós perquè, per exemple, mira, ara precisament que parlàvem d'aprofitar i així, a vegades és el fet de comprar, que de fet comprar, com deies tu al principi, és un acte polític. Dius, quina necessitat tenim a vegades, per exemple, de comprar, no sé, un paquet de menta al supermercat, quan el que podem comprar és una planta de menta...
I tenir-la en el teu jardí, a la teva terrasseta, al balcó, a on vulguis, que no només et donarà vida, sinó que a més la podràs aprofitar per menjar-te-li. Si no, hi ha altres coses que pots fer. Tu quan compres julivert, el julivert costa una mica més de créixer. A mi no em creix massa bé, no? Jo tinc hortet, faig... Bueno, hortet a la balcó. Però, per exemple, el julivert és una cosa que a mi no em viu bé. Però quan en compro, què és el que faig? El poso, no sé si és molt d'això, entre dos papers d'aquests de cuina i el poso al microones. Llavors, es queda assecat, el faig pols i el guardo. I ja tinc julivert. I no l'he d'anar a comprar.
Home, això està molt bé. Home, mira, hi ha una altra manera, que és tu el piques, el poses a dins del motlle, diguem-ne, com si fessis un glaçó, i ho congeles, no?
Ai, amb oli o amb aigua?
Res, sense res. Pots posar-hi aigua, el que passa que flota, amb oli et queda més barrejat, però si el poses sol, com a mínim, tens aquella porció que entre goteta i goteta de julivert s'aguanta. Escolta'm, allò ho poses a les sopes?
Home, m'acabes de donar. No sé si anar-me'n a casa ja immediatament i començar a fer.
De moment no hi vagis. Jo et faig una proposta, Núria. A veure, jo, mira, com que aquest espai on estem aquí don la volta, jo et proposo que donguem la volta. Jo veig productes, et dic un producte i tu em dius quina seria la millor manera de fer-lo per aprofitar-lo tot.
És una responsabilitat immensa, que jo no soc cuinera, però bueno, a veure, alguna cosa farem.
Escolta, mira,
farem, si m'ajudes, eh?
Exacte, hi ha una cosa que, per exemple, cada vegada costa més de comprar. No és que costi, sinó que cada vegada sembla que n'hi ha menys, no? Tot i que les passegem molt, que és el pollastre. No és el mateix, ni el mateix preu, comprar dues cuixes i dos pits que comprar un pollastre sencer. Quantes receptes podem dir? És a dir, si comprem un pollastre sencer, què faríem? Va.
Jo el primer que faria seria posar-lo al forn d'una manera molt senzilleta, amb una llimona a dintre, ben netet, llimona, herbetes, oli, llard, que m'agrada molt cuinar amb llard, i el forn. I una vegada està fet, a part de que es pot menjar això, amb les restes, evidentment, unes croquetes. És que les croquetes d'això són boníssimes, però també és veritat que les podem aprofitar fent un pastís. Un pastís de pollastre que pot ser tranquil·lament amb verduretes, amb una samfaineta barrejadet i tal, i després, se m'acudeix ara, a sobre, que no està en el llibre, per cert, mira, haurem de fer una segona part, amb una miqueta, per exemple, de pasta de full, fer com una tatent, diguem-ne, però només tapar-ho. Allò posat també al forn, i és una manera diferent de menjar-lo. Una altra forma, barrejat amb puré de patates, podria estar molt bo també, una miqueta amb un sofregidet.
Home, i ens queda el coll, les potes, el pedrer...
Que es fa un brou fantàstic i, a més, mira per aquí, mira què et sembla això. A veure què ens inventem. Aquí,
en saladilla, això?
I per què no l'hem d'aprofitar posant-la dintre d'un brou i que així ja tenim la verdureta? Si és que tot es pot aprofitar, tot es poden fer coses, però, bueno, és imaginació, també t'ho dic.
De fet, hi ha una cosa que, mira, fa temps que un dia parlant també amb una companya en un centre d'aquests aliments com el que estem avui, em deia ella, escolta'm, és més important, per exemple, que comptem a vegades amb que hi ha gent que malauradament no té foc, que, per exemple, no, els llegums, que són molt nutricionalment molt bons. Millor un llegum cuit que no pas un llegum per coure en una casa, diguem-ne, com molta gent, moltes famílies que us venen aquí.
Això està clar. Això està clar. La llegum, home, costa molt de coure i és allò que... És barat comprar un quilo de llegum perquè el preu és molt bo, però també és veritat que després el cost energètic que té no et compensa. Llavors, a no ser les llenties, perquè hi ha llenties que es couen més de pressa, però si no, la resta es pot aprofitar tranquil·lament, fet ja, cuita que no... Bueno, es poden fer 1.000 o 2.000 plats. I una cosa que vull experimentar, i ara que et tinc a davant et pregunto, què fem amb el líquid de... Perquè encara no... D'això, què fem amb el líquid de netejar les llegums?
Ah, mira, és curiós això, eh? De fet, hi ha una cosa, sempre es parla molt, sobretot dels cigrons, no? De l'aigua de coure als cigrons, de si pot portar algun tipus d'element o no, però, escolta'm, la gent, diguem-ne, que fa alimentació vegana, l'aigua dels cigrons, amb la proteïna que té, emulsionant, en diuen això l'aquafaba, no en diuen?
És que, clar, és l'aquafaba, en teoria, no sé si és exactament això. Això encara no m'he posat a fer proves, però realment, veus, és una cosa més que es pot aprofitar. És que és posar-li això, imagina't, i no tenir por. A més, no tenir por. Si la prova error, que és el que sempre s'ha fet, final, mira...
Home, hi ha una cosa, Núria, que en aquest llibre veiem, és a dir, per una banda, com dèiem ara, tu has fet receptes de mil i una cosa, però des d'un punt de vista, diguem-ne, més alimentari, familiar, del dia a dia, hi ha una manera, diguem-ne, de cuinar que potser s'ha perdut molt a segons quins quines parts del món, i en canvi altres es conserva molt, que és això del menjar de cullera, no? Que aquí veiem, diguem-ne, que un plat de cullera que no té per què ser una sopa, però s'ha perdut, i en canvi és tan fantàstic com el fet, per exemple, de barrejar un hidrat de carboni amb una llegum, per exemple, no? Allò, l'arròs i fideus de tota la vida.
De tota la vida, que tot, de tota la vida a casa, a les cases es feia. És una cosa que hem perdut, s'ha perdut en línies generals, però que tu coneixes molt bé, i és la cuina de la memòria, Pep. Recordem què menjàvem a casa quan érem petits. Recordem-ho. És que només és posar això i després tenir ganes de continuar. Ja sé que no tothom pot tenir les receptes de les àvies o de les mares, però sí que és veritat que, a veure, és recordar, només recordar què fèiem això. Per què no ho seguim fent? O sigui, érem molt llestes, molt sàvies. Molt sàvies. Aprenguem.
Hi ha moltes vegades en una casa que es llencen coses, però sobretot, diguem-ne, perquè la gent no ho té en compte. No? Per exemple, jo veig diferències entre caducitat i consum preferent. No tothom ho té clar, eh?
És fonamental, perquè no és el mateix. És a dir, una caducitat és una cosa, és un producte, quan està caducat, que ja no es pot consumir. Però, en canvi, un producte de consum preferent vol dir que no és que hagi perdut les seves propietats completament, sinó que, bueno, doncs que s'ha de tractar ràpidament, perquè si no, sí que és veritat que, bueno, que té menys nutrients i menys d'això. Però no és el mateix, s'ha de saber.
Una altra és, diguem-ne, la manera que tenim de comprar. Per exemple, no és el mateix comprar una llangonissa sencera que una llangonissa pretallada i envasada al buit, no? A part el tema dels plàstics.
Aquesta és una altra cosa. A veure, jo confesso que tinc quasi bé tots els estris de cuina perquè m'agraden, mira, m'agraden la tecnologia, m'agraden coses, i l'envasadora al buit és un tema que faig servir molt, però el faig servir per coses puntuals. Ara, jo l'altre dia ja vaig quedar-me amb la boca oberta, Pep, un supermercat, els plàtans embolicats en plàstic. Ens hem tornat bojos, de veritat. Un plàtan s'ha d'embolicar en plàstic? És que no... Bueno...
O, bueno, o les fruites individuals embolicades, no?
Ah, sisplau, si te'n vas... És que no ho puc entendre, són coses que no m'entren al cap, perquè tampoc entenc quin és el sentit de fer-ho. Perquè, vull dir, que es conserven millor? No. Per què estan així? No, algun dia hi hem d'anar amb un fabricant que ens ho expliqui el perquè, perquè jo no ho entenc.
Núria, hi ha una cosa que hi ha molta gent, diguem-ne, que té el gran error de que ha de llançar coses que se li fan malbé precisament perquè no té clar, diguem-ne, que a l'hora de cuinar hi ha una cosa que, si no és per menjar al moment, l'has de refredar d'una manera determinada. Això d'aprendre a refredar, a conservar les coses, hi ha gent que no ho té clar.
No, hi ha gent que no ho té clar i hi ha gent que té por. Per això una de les coses que s'ha de fer, que no s'ha de tenir por a la cuina, has de provar. Si no et surt bé, mira, la propera ja t'hi sortirà, no? Jo vaig estar, soc periodista, però bueno, és igual, vaig estar estudiant en una escola de cuina de Barcelona, que tant de bo hagués conegut la teva, perquè, vamos, en aquella època no hi era. Però una de les coses que ens van explicar també era per aprofitar una mica el menjar i el teu temps, no? Lo de refredar els arrossos per després acabar-los de fer. Això va ser una cosa que a mi em va impactar molt. I ara, quan a vegades allò que ho explico, dic, és que es pot fer, es pot refredar, el guardes, i, home, és un molt bon recurs per en un moment donat menjar bé, menjar sa, menjar variat, i no malbaratar. Vull dir que es pot fer bases, es poden fer moltes.
Un altre dels errors, Núria, és que ens pensem que el congelador és una cosa que, escolta'm, que el producte s'hi ha de dintre és per tota la vida, i no, eh?
Els congelats tenen, i hi ha coses que no es poden congelar, vull dir, hi ha molta gent que congela patata, per favor, sisplau. Però de què estem parlant? La patata no es pot congelar de cap de les maneres.
Clar, com que llavors ens veiem o comprem patates precuites congelades...
Però és una altra cosa, exacte. És un tractament diferent completament. Però, home, si et sobra un tros de truita de patata, de veritat no el congelis, que no serà bona.
A més, una truita congelada...
No, de cap de les maneres, però és que algú li pot sobrar una truita de patates amb lo bones que són, si és que te l'acabes sense voler.
Núria Gispert, aquí no es llença res de Cossetània Edicions, un llibre, diguem-ne, per fer receptes per estalviar, per reconvertir i per aprofitar. Avui hem fet aquest espai dins d'aquest centre, diguem-ne, d'aliments. I tornem una mica al que deies al principi, només reflexionar a l'Eixample Esquerra, 500 famílies que els teniu aquí cada setmana, cada 15 dies, cada mes. Malauradament, quina feina que fa falta que feu, no?
sí, queda malament dir que som necessaris perquè sembla una mica de prepotència, però sí que és veritat. Fa falta perquè hi ha molta gent que ho està passant molt malament. La crisi, les successives crisis que hem anat tenint, la veritat és que han fet mal. I sap greu per tothom, però jo quan veig gent gran que els veus que ho estan passant fatal perquè la pobra pensió no els hi arriba, és que us juro que m'agafen tots els mals del món i penso que destinar unes hores, com fem els voluntaris que estem aquí, destinar unes hores de la nostra vida i del nostre temps amb ells, és que no és perdre el temps, sinó aprofitar-lo.
Nuri Gispert, moltes gràcies i esperem que a la pròxima aquest llibre encara sigui, el que deies ara, no? Una segona edició, perquè hi ha molta feina encara per fer, les famílies.
Saps què podríem fer? Un altre que es digués aquí no es llença res, de res.
Exacte.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del pastís d'avui ens la porta el cuiner Joan Roca, que diu: la cuina és per divertir-se, un fet cultural i també un espai lúdic on jugar i interpretar. I jo hi afegiria i compartir amb tota la família, perquè quan les persones sabem allò que està fet com està fet, també tendim a valorar-ho més. I això és el que fem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, intentar que valorem la cuina, els nostres productes, la nostra història i la nostra tradició. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. So long now, so long. Fighting, fighting, fighting. You keep crying, 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 crying.